Són les 4 i 6 minuts, comencem la segona hora, en tarda de divendres i en primer de juliol. Déu-n'hi-do, eh? Coincideix efectivament l'inici d'aquesta operació sortida del mes de juliol amb un divendres a la tarda. Tenim realment tots els components al damunt la taula perquè avui les carreteres estiguin potents. D'aquí una estona marxarem fins al Servei Català de Trànsit perquè el Roger Serra ens faci una fotografia de la situació que d'alguna manera doncs, es poden estar registrant a moltes autopistes que, com saben, des de fa unes quantes setmanes doncs, són un punt de concentració de molts problemes de trànsit els divendres a la tarda, oi? Però no exclusivament, perquè si alguna cosa hem arribat a la conclusió és que en aquests moments hi ha tot un seguit de qüestions que estan jugant de manera simultània i que s'estan traduint en problemes a molts aeroports, no només catalans, no només espanyols, sinó de tot el món, no? Des del Brexit, des del fet que sortís Gran Bretanya de la Unió Europea i que, per tant, els controls estiguin ralentint el que és el lliure desfilar dels passatgers. Dues convocatòries de vaga a dia d'avui a Barcelona, Ryanair i EasyJet. Falta de personal en tot un seguit d'aeroports internacionals. És que ho tenim, senyor Ignacio Rubio del Pino. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim tots els elements al damunt la taula perquè sigui normal que hi hagi cues, que hi hagi esperes, que hi hagi retards, que hi hagi anul·lacions de vols, no?
Doncs malauradament sí, ens hem trobat en una situació que veníem d'una pandèmia on s'havia prescindit de molts professionals i, òbviament, doncs, quan hem tornat a la normalitat, la relativa normalitat, ens trobem que no hi ha professionals formats per atendre el volum de persones que viatgen aquests dies per fer vacances.
Ignacio Rubio del Pino és el president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, d'Empresaris i de Professionals del Transport Aeri. Es pot defensar a la vegada a usuaris, empresaris i a professionals del transport aeri?
Sí, bàsicament per tres raons. La primera, perquè sense usuaris no hi ha transport aeri. I, òbviament, els empresaris són els que posen els calés per tal que els professionals puguin treballar. Per tant, això és una associació que intenta posar d'acord a tots per tal que el transport aeri funcioni.
I vostè, que té aquesta visió privilegiada, lògicament, no?, que li arriba la informació des de tots els cantons que d'alguna manera estan jugant simultàniament aquesta partida que dibuixava en un primer moment, per on creu que ve el problema? És a dir, què és el que hem de fer per acabar amb aquesta situació que tenim a dia d'avui en molts aeroports internacionals?
Bueno, la primera cosa que s'ha posat a punt és que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria fins ara era una entitat pública que el que feia era rebre les queixes dels passatgers quan les companyies ho complien i resolia determinades actuacions que no eren obligatòries de compliment per les companyies. En aquest moment s'ha constituït com un ens que les seves resolucions són obligat compliment per les companyies. Per tant, vol dir que els passatgers estan més protegits. Hem avançat molt en aquest sentit i això suposa doncs, que, de cara a aquestes vagues que tenim a davant, els passatgers que primer facin la reclamació a la companyia aèria i després vegin que no són atesos, poden anar a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i, per tant, veure que obtenen una resolució obligatòria per la companyia que haurà de complir.
Sí, però els hi han tirat les vacances a l'aire, no?
Indubtablement. El problema està que hi ha hagut una imprevisió.
I mai millor dit, ara que penso, no?
Sí, sí. De fet, hi ha hagut una imprevisió. Estem parlant de que les companyies aèries treballaven amb una sèrie de dades que, efectivament, posaven de manifest que el volum seria el 70-80%, actualment està al 85% d'ocupació dels avions, i això suposa que hi ha molts professionals que encara estan en ERTE i d'altres que, evident, donat la pandèmia, han marxat a altres professions, de forma que en aquest moment no hi ha professionals formats i els que s'han de formar necessiten un període mínim de 2 mesos per tal d'estar en actiu.
Ja, entre les diferents, hem estat mirant com vostè es pot imaginar, no? Entre els motius pels quals tant Ryanair com EasyJet estan en vaga, hi ha alguns que són sorprenents, que no es pot beure aigua. Per exemple, com és possible això?
Bueno, hem de pensar que les companyies low cost, algunes d'elles, evidentment, el que fan és intentar reduir els costos operatius a nivell de tripulació. En alguns casos se'ls dona una ampolla d'aigua i un sàndwich per tot el dia. Això és el menjar d'un pilot.
En sèrio?
Amb una companyia d'Europa de l'Est, sí. En d'altres, ni tan sols això, el cafè s'ha de portar de casa. Per tant, ni tan sols tenen dret a prendre un cafè, si és que no el porten ells de casa. Per tant, les coses han canviat molt en el món de l'aviació. La pandèmia, evidentment, ha provocat que s'aprofitin determinades circumstàncies per tal d'intentar rebaixar tota aquesta forma de cuidar aquests professionals que al final garanteixen la seguretat aèria dels passatgers i, evidentment, doncs, ens trobem amb aquests problemes. No solament des del punt de vista laboral, en el cas de Ryanair ja té moltes condemnes a nivell laboral per no respectar els drets dels treballadors, però el que ens sorprèn a nosaltres, i avui hem fet una carta a la ministra, bàsicament és perquè ningú ja pren mesures perquè Ryanair no voli si realment no compleix la normativa espanyola.
en què està qüestionant o de quina manera altera aquesta normativa, o incompleix, seria la...
Bueno, bàsicament hi ha condemnes als tribunals per no respectar els drets sindicals, hi ha condemnes als tribunals per no complir la normativa laboral, i altres companyies, que no és el cas de Ryanair, doncs, per exemple, inclús faciliten que els pilots es passin d'activitat. Això vol dir que una persona que està cansada, doncs hi ha una sèrie d'hores que pot fer portant un avió, i quan aquesta persona passa aquestes hores, el que és recomanable és que no segueixi volant, clar, perquè hi ha una pèrdua d'atenció. Doncs en companyies europees s'està produint el fet de que no és que no se'ls obligui a seguir volant, sinó simplement que se'ls aconsella que qui no vulgui volar després no tingui una represàlia per part de la companyia.
Clar, però aleshores és una cosa que s'escapa del govern espanyol, no? Estem parlant de que seria necessari legislar des d'un punt de vista molt més transversal, no?
Sí, a veure, la norma està creada a nivell dels comitès de seguretat aèria d'Europa. El problema que hi ha és que si tenim una norma i les empreses el que fan és, jo compleixo la norma, el que passa quan tu m'avises a mi de que vols passar d'activitat, que se'n diu que fas més, que has arribat a les hores màximes d'activitat per portar un avió, resulta que jo, si tu m'ho comuniques i et dones de baixa el mes següent, no et programo, vol dir que el pilot té una pèrdua econòmica des del moment que intenti aplicar una norma que la companyia hauria de complir sí o sí. Clar. I per aquí venen els problemes, que evidentment la gent al final doncs no comunica les coses perquè té por a les represàlies que l'empresari pugui fer.
Que lluny queda, no?, aquella imatge que teníem dels pilots com a persones que cobraven molts diners, vides absolutament apassionants, i on en veurem cada puerto, no?
Sí, evidentment, això és la idílica imatge dels 70, que encara a Latinoamèrica s'aguanta, però evidentment a nivell europeu això ha canviat moltíssim, el charter ha canviat moltíssim, i per tant el que estem davant és d'una situació de professionals que realment la gent desconeix molt la seva situació, i per això es produeixen aquestes vagues. El problema és quan es convoquen aquestes vagues i, evidentment, si es poden evitar fer-ho en dies essencials, com són el dia 1 de juliol, el dia 1 d'agost, etc., o el dia 15 de juliol, de forma que al final no perjudiquem els usuaris, els passatgers, que són els que realment mantenen la companyia al marge dels accionistes, i lògicament poder reivindicar laboralment les reivindicacions que són, nosaltres entenem que són correctes, i que evidentment l'autoritat laboral hauria de prendre la mesura d'intentar mediar per tal de solucionar-les.
Clar, és el que dèiem, no?, que vostès els toca entendre a tothom, i que això deu ser complicadíssim.
Sí, perquè de vegades hi ha molts interessos en joc. El que passa que si t'estreus del problema, evidentment, precisament un mitjancer el que fa és intentar posar d'acord a les persones, i al final, quan la gent vol, s'arriben a acords.
El que passa és que els acords els han de complir tots, no ho dic perquè, per exemple, Ryanair va arribar a un acord amb Comissions Obreres, el que passa és que els sindicats convocants d'aquesta vaga no accepten aquests termes, no?
Bueno, per això dic que, evidentment, hi ha moltes persones en conflicte, i, per tant, la companyia el que ha de fer és intentar un acord global. Darrere del conflicte real crec també un tema d'un conveni col·lectiu, sí, que sí, es pretén, precisament, aconseguir el primer conveni col·lectiu de la companyia, i jo crec que el problema ve des d'un principi. Les autoritats europees han permès que aquesta companyia faci i desfaci des de fa molt de temps coses que altres companyies no fan, i, per tant, havent-hi condemnes, com ja li he dit, hem enviat avui una carta a la ministra demanant, inclús, que si és necessari, que suspenguin les operacions de Ryanair a Espanya, mentre aquesta companyia no atengui allò que és normal, que és complir la legislació laboral espanyola, intentar evitar els conflictes laborals, garantir la seguretat de les seves operacions, etc, etc.
Déu-n'hi-do. Tot això des del punt de vista de el que són els pilots, el que és el personal, no?, de les companyies aèries. Però recordem, ho ha dit vostè fa un instant, avui és 1 de juliol. És a dir, avui hi ha molta gent que està, després de tots els mesos i anys que portem, doncs a punt d'agafar un avió per marxar fora, i probablement ha estat estalviant un munt de mesos, i es troba en què arriba i pam, potser li anul·len l'avió, no? Com a usuaris, què podem fer?
Bé, la primera cosa que han de fer és demanar els fulls de reclamació a la companyia. Uh-huh. Si aquesta no les dona perquè té obligació de tenir-ho, doncs que facin un full de reclamació a Aena, i Aena trasllada aquesta reclamació a la companyia. Si la companyia no atén, no dona resposta en aquesta reclamació, com hem dit abans, tenim la via de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, però no s'ha d'enviar la reclamació a l'Agència Estatal sense haver fet primer la reclamació a la companyia. Yeah. És preceptiu.
Yeah.
A més, el reglament 2 ISU 2004 estableix una sèrie de compensacions. Perquè els oients ho tinguin clar, tindríem compensacions de 250 euros, 400 euros, 600 euros, en funció del destí on anem. En el cas de Ryanair, una companyia de curt recorregut o mig recorregut, parlaríem de 250-400 euros per cancel·lació. I si a més, a partir de 2 hores de retard, també es pot fer una reclamació a la companyia per tal d'aconseguir una indemnització. La companyia ens ha de donar també un servei de, si s'escau, d'estar en un hotel, també una trucada telefònica i també l'alimentació, mentre esperem que aquest vol arribi o que aquest vol, si s'ha cancel·lat, doncs ens doni una solució. El transport també a l'hotel, que moltes vegades no es compleix. No hem tingut casos en els quals famílies senceres, 12-15 persones deixades a San Francisco per una companyia també a low cost, que volava allà a San Francisco, i que de cop i volta ni tan sols els va donar ni el servei de transport des de l'aeroport a l'hotel de San Francisco, no? Per romandre fins al dia següent o 2 dies després per poder, amb els nens, poder retornar a Espanya.
El problema és el low cost.
El problema és que des d'un temps ençà les companyies ens han anat fent i la normativa realment no ha evolucionat. Mm. I el problema de tot això és que al final ens trobem en què la víctima és sempre el passatger dels conflictes laborals. Sí, sí. Es podien crear organismes com tribunals arbitrals en matèria de mediació, que és el que porta a Europa, de forma que qualsevol conflicte que comença en l'àmbit laboral, fixem-nos, acaba en el Ministeri de Transports, i acaba en el Ministeri d'Economia, i acaba en molts llocs. I al final són moltes parts implicades, i amb un tribunal arbitral en matèria de transport aeri, segurament ni els jutjats mercantils rebrien les demandes contra Ryanair, ni tampoc els jutjats laborals tindrien el conflicte que tenen amb Ryanair o altres companyies. Per tant, solucionaríem molt aquest problema.
Sí, un panorama tenim, no? O sigui, perquè l'escolta de vostè, veu el problema que tenim i que no té pinta de solucionar-se en les properes setmanes, vaja, que tenim per endavant un estiu força mogudet, no?
Sí, perquè el problema que m'he dit, hi ha hagut una manca de previsió de la Direcció General d'Aviació Civil en el sentit de preveure doncs, aquesta situació i organitzar les companyies aèries per tal que poguessin tenir doncs, el muscle, que són els seus professionals, preparats per tal d'assumir, evidentment, la situació d'aquests passatgers que, evidentment, volien volar a les seves vacances. Hem de recordar que hem estat 2 anys sense poder anar enlloc. La gent, evidentment, que ha pogut anar a fer algun estalvi, doncs té els calés, vol volar, i, evidentment, ens trobem que l'operació s'ha desbordat i ha agafat tant l'operativa a les companyies, a les direccions de companyies, com a l'autoritat aeronàutica, doncs fora de joc. I el que hem de fer és intentar, presa la lliçó del dia 1 de juliol, amb les vagues que tenim a davant, doncs intentar doncs, que aquests professionals que estan encara en verte es reincorporin a les companyies, que els cursos que s'han de fer doncs, es puguin donar quan abans millor i que, evidentment, la gent pugui fer les seves vacances en condicions.
Si una persona ens està escoltant ara mateix i ha de, no sé, escollir un lloc de vacances, li recomano a vostè que agafi l'avió o millor que se'n vagi en tren?
Bueno, jo me'n vaig en barco aquí uns dies, Això, diem que... No, jo crec que no hi haurà un problema greu a nivell de vagues, l'únic problema que hi ha és que hem de ser previsors de que determinades companyies tenen conflictivitat i, per tant, és possible doncs, que sigui notícia a l'estiu. Hem de ser curosos de saber amb qui volem i de quina manera.
Sempre em pregunto fins a quin punt, i de veritat no és una pregunta capciosa, no? Li pregunto perquè vostè en sap molt més que nosaltres sobre això, no? Quan una vaga acaba causant un prejudici econòmic tan potent com pot representar per una companyia, la que sigui, això no s'hi gira en contra dels treballadors?
A veure, és un factor que, evidentment, la companyia a nivell econòmic ho nota, perquè aquestes cancel·lacions són els calés que la companyia ha de pagar.
Per això. Vale?
També hem de recordar que les companyies tenen una sèrie d'assegurances en funció de la seva operativa i, per tant, també poden, diguem així, retornar doncs, aquests calés, evidentment, no solament a la caixa de la companyia, sinó a l'assegurança que pugui tenir de responsabilitat civil. Però al marge d'això, la realitat és que aquestes vagues fan mal, precisament, perquè es fan amb les dades que es fan, al passatger, fan mal a l'economia de l'empresa i, evidentment, de vegades ni tan sols solucionen la postura ni acosten postures. Per això deia jo el factor de la mediació. Nosaltres hem demanat a la ministra que s'anomeni un mediador entre el Ministeri de Treball i el Ministeri de Transports i que al final aquesta persona, igual que s'ha fet altres vagues com el cas d'Iberia, doncs pugui acostar posicions entre els tripulants, els sindicats i la direcció de la companyia per tal d'arribar a acords. I si no, que es prengui mesures més serioses a la vista del tarannà de la política laboral de l'empresa.
Li fan cas al Ministeri?
Bueno, normalment la ministra no ens ha contestat. Evidentment, l'hem enviat aquest matí i estem esperant doncs, que la ministra, com a mínim, li hem dit, nosaltres volem ajudar a solucionar un conflicte que és la nostra feina. Però, evidentment, el que hem de fer és, entre tots, posar-nos d'acord per tal de solucionar les coses.